Ràdio Tiana presenta...
El ple municipal. Bona nit, s'acaba de celebrar el ple del mes de setembre a Tiana, que ha votat a favor de la moció que demanava que l'Ajuntament atengui i compleixi en tot allò que tingui a veure amb les normes del Parlament en relació a la celebració del referèndum de l'1 d'octubre. Només PSC i PP hi han votat en contra. També s'ha aprovat una partida per un total de 500.000 euros que farà possible realitzar 3 dels 5 projectes inclosos als processos participatius, el nou cau, les obres de millora definitiva de Can Riera i l'aparcament del centre a Can Cosme. El ple també s'ha conegut després d'una pregunta del PP que s'està fent un estudi que determinarà quin tipus d'aparcament es posarà al carrer del centre i si es farà zona blava a altres àrees de Tiana. Benvinguts i benvingudes al programa especial del ple municipal. Comencem. Bona nit. Com els dèiem, el d'avui ha estat un ple molt i molt especial. Un ple que ha estat seguit, a més de les persones habituals, per una sala de plens plena de gom a gom i per una plaça de la vila on estava també gran part de tianencs i tianenques escoltant especialment el punt 11 de l'ordre del dia, que és el que els acabem d'explicar. Amb nosaltres està l'Anna Moles, que ha pogut seguir des de la sala de plens en directe i també des del balcó de l'Ajuntament tot el que ha passat. Què és el que has vist, Anna?
Doncs el que he vist és que la gent reunida, quan quedaven 10 minuts per les 7, encara era poca, és a dir, eren unes 50 persones que han sigut les que, això i una mica més, han acabat omplint la sala de plens. Però mentre això passava i aquestes persones anaven entrant a l'Ajuntament, a la plaça s'ha començat a omplir també de moltes més persones que no han pogut entrar.
Quina quantitat creus que hi havia a la plaça aproximadament?
He comptat una mica i hi havia, jo penso que arribaven a les 150 persones.
Déu-n'hi-do.
I penso que fins i tot potser que n'hi haguessin unes quantes més. I això sumat amb les persones que han acabat entrant a dins de l'Ajuntament, estem parlant de potser més de 200 persones. Aleshores, com deies, tot es basava en el, en una crida que s'ha fet sobretot per les xarxes socials, que era una crida que es deia Tots al ple,
sí,
i que citava aquestes persones a venir aquí i a manifestar-se en contra de, doncs, de la decisió de l'alcaldessa de no cedir els col·legis electorals al govern l'1 d'octubre.
Sí.
I diguéssim que quan ha arribat el punt 11, que era el rovell de l'ou, com dèiem,
sí,
ja ha començat, diguéssim, el primer clam de les persones que es trobaven a la sala. Han començat a cridar volem votar. I després, al cap de molt poc, quan Núria Blasco ha començat a fer el seu primer parlament,
portaveu del PSC,
correcte, sí, hi ha hagut la primera xiulada.
Sí.
Que ha sigut en un moment en què ella ha dit alguna cosa semblant com ens agradi o no el referèndum, no és legal. I en aquest moment ha sigut quan hi ha hagut aquesta primera xiulada. I després d'això ha sigut constant. És a dir, depèn dels que els portaveus opinaven en relació al referèndum, s'aplaudia, es xiulava o bé es tornava a cridar volem votar, dimissió...
Per tant, un ple molt viu, molt popular, molt seguit per la ciutadania a peu de carrer i a peu de sala de plens, no?
Exacte.
Quin ambient has percebut, a part d'aquests detalls? Quines cares, quin tipus de persona, quines edats, si anaven en grup, si anaven sols, si estaven joiosos, tristos, enfadats, què has pogut veure?
Doncs el primer que m'he fixat és que hi havia gent de totes les edats. Hi havia persones grans, hi havia pares amb nens i també hi havia un grup gran, però tampoc era el més gran, de gent jove. Aleshores, el que hem fet des d'allà baix també ha sigut intentar parlar una mica amb algunes d'aquestes persones i els hem preguntat per què havien vingut, per què s'havien apropat a la plaça de l'Ajuntament aquesta tarda.
No em puc creure que Tiana no estigui a la llista de municipis que recolzen el referèndum, perquè clar, la llista era Montgat, Vilassar, Teià, tots els municipis del Vallès.
Ja tenim prou traves
com per ara a petita escala, com pot ser un ajuntament, que ens ho prohibeixin. Si ja des de Madrid ens estan prohibint, saps? I que això, si no votem aquí Tiana, votarem a un altre lloc, a un altre poble, a un altre col·legi electoral i ja està.
Bueno, pues expectants perquè evidentment hem sentit la notícia que l'alcaldessa es nega a col·locar les urnes i volem pues, simplement d'alguna manera pressionar perquè canvi aquesta intenció i que es pugui votar Tiana pues, com, normalment com sempre s'ha votat.
Gent ha mort per poder aconseguir que votessin. I estem aquí doncs perquè la representant d'aquest poble, que no ens representa realment, doncs prengui mesures en el seu fet de deixar votar i que no digui el que diu el govern central, que això és un terrorisme democràtic perquè és tot just el contrari i és el que realment ens fa venir aquí avui i el dia 1 d'octubre que votarem tots a les diferents escoles electorals que hi ha a Tiana normalment.
Pues simplement perquè el meu futur m'interessa i sé que avui que Catalunya s'independitzi i que m'estiguin dient que no puc votar al meu propi poble o que només es ficarà a l'escola i només podem anar allà, doncs em sembla, bueno, malament no, però una mica fort perquè, bueno, tothom d'aquí el poble vol votar o quasi tothom i que no se l'escolti a la gent del poble i només escolti, o sigui, parli la gent del propi ajuntament de dins, doncs em sembla una mica malament.
Jo recolzo els socialistes, simplement. Som els empestats de tots aquests. De tots som els empestats. Tot a callar.
Doncs com deien, aquestes han sigut les opinions que hem recollit ara farà poc més d'una hora.
A peu de plaça.
Exacte.
Mm-hmm. Molt bé, una mica de tot hi ha hagut, no? Bastant sí. Més a favor del sí, entenem, o a favor de votar, però també hi ha hagut, veiem aquesta última intervenció, persones que, doncs, que obertament deien que són socialistes.
Doncs sí, aquest grupet de persones s'havien apropat a la sala de plens, aquests justament estaven dintre, i sí, han sigut els únics que han xampat explicant-me que venien a donar suport als socialistes.
Ha estat respectuós el públic seguint a la sala de plens al ple?
A la sala de plens hi havia molta més calma que a la plaça.
Uh-huh.
És a dir, jo crec que era una mica com si deixessin que l'eco vingués de fora.
Sí.
I que ja era prou evident, diguéssim, el que estava passant i era molt compartit per les persones que estaven també dins de la sala de plens.
Molt bé. Què més has pogut observar?
Doncs un ambient bueno, que jo no estic acostumada a veure a Tiana.
Interessant.
Sí, un ambient més, no era només una concentració de persones, sinó que hi ha hagut molta tensió, hi ha hagut molts crits molt explícits sobre el que havia de passar, el que la gent desitjava, bueno, crits de dimissió, moltes vegades molt dirigits directament a l'alcaldessa de Tiana en les seves intervencions. I bé, també a plaça algunes persones han reconegut que també estaven sorpreses tant de l'ambient com
de la quantitat, no?
Sí, i sobretot de la quantitat.
Uh-huh. Els propis tianencs i tianenques de vegades pensen d'ells mateixos que no som capaços de fer aquest tipus d'actes populars, no?
Exacte, exacte, sí, sí, sí. I bé, doncs una vegada s'ha procedit a fer la votació,
sí.
Com has explicat, sense sorpreses ha acabat aprovant-se i s'ha passat al següent punt, doncs la sala s'ha buidat també una mica, però sobretot la plaça ha quedat totalment buida en qüestió de 10 minuts. És a dir, com dèiem, la gent ha vingut exclusivament per aquest punt,
uh-huh.
I per poder fer el seguiment i manifestar la seva opinió en relació al que deien els portaveus dels diversos grups municipals.
I ara recordem també que avui hi ha partit del Barça i imagino que això doncs, ha fet una mica d'ombra a aquesta convocatòria perquè fa gairebé una hora que va, penso, i, bueno, i tot i així fins fa poc ha estat plena la plaça.
Sí, sí, i jo diria que no s'ha buidat tant en cap moment, és a dir, que la gent que ha començat a estar allà des del principi s'han quedat ben bé tota l'hora que ha durat el tractament d'aquest punt.
Molt bé, doncs nosaltres seguim amb aquesta crònica, amb aquest programa especial de després del ple. L'ordre del dia contenia 11 punts, ha posat a debat i a votació 3 mocions, 5 propostes d'acord, una pregunta i un prec. També s'ha fet la presa de possessió del nou regidor Josep Maria Galzeran, en Gemi Galzeran del PDeCAT, en substitució de Joan Graupera. El ple, com dèiem, ha aprovat la moció que demana que l'Ajuntament atengui i compleixi tot allò que tingui a veure amb les normes del Parlament en relació a la celebració del referèndum de l'1 d'octubre. Aquest és el contingut de la moció aprovada, llegit pels portaveus de Junts, la CUP, el PDeCAT i Esquerra Republicana.
Els partits són designants, volem presentar una esmena, donat que està presentada a 28 de juliol i és obvi que hi ha hagut modificacions, si de cas presento l'esmena. El text, en el segon paràgraf, diria en tot allò que tingui relació, llavors aquí suprimiríem la frase fins a juliol i vindria a dir una esmena de canvi on seria amb la llei 19/2017 del referèndum d'autodeterminació aprovada pel Parlament de Catalunya el passat 6 de setembre. Aquesta seria l'esmena, senyor secretari.
Torna-ho a dir, sisplau.
En tot allò que tingui relació...
En tot allò que...
La llegeix algun dels...
Si de cas faig jo aquest paràgraf... Sí.
De Tiana, atesa la majoria sobiranista del ple municipal, atesa la voluntat majoritària del poble de Tiana de decidir el futur polític de Catalunya en un referèndum i recollint l'acord pres per PDeCAT, Demòcrates de Catalunya, Junts per Tiana, Esquerra Republicana, CUP, Més, ANC i Òmnium Cultural al Consell de la Transició Nacional de l'Ajuntament de Tiana, el ple municipal proposa l'adopció del següent acord.
En tot allò que tingui relació amb la llei 19/2017 del referèndum d'autodeterminació aprovada pel Parlament de Catalunya el passat 6 de setembre per les formacions Junts pel Sí i CUP Crida Constituent,
l'Ajuntament de Tiana atendrà i complirà les normes que siguin aprovades pel Parlament de Catalunya i el Govern de la Generalitat. Signat?
Olga Rué, portaveu del grup municipal PDK de Demòcrates per Catalunya, Isaac Salvadierra, porta el grup del municipal de Junts per Tiana, Ricard Fabra, porta el grup del grup municipal d'Esquerra Republicana i el senyor Alec Rosa, portaveu del grup municipal.
La portaveu del grup municipal del PSC, Núria Blasco, ha dit que la llei del referèndum és contrària a la Constitució, opinió que ha generat una forta xiulada de la gent que s'aplegava a la sala de plens i a la plaça de la Vila.
El grup dels socialistes donarem compliment a les normes i directrius dels dimanants del Parlament de Catalunya, evidentment, i sempre ho hem dit, però sembla molt important assenyalar que és un requisit inexcusable que els aquestes normes s'ajustin a la legalitat. I ens agradi o no, aquesta llei és contrària a la Constitució. I ens agradi o no, aquesta és la norma aplicable. I no som nosaltres que ho diem. I demano respecte, igual que nosaltres respectem totes les opinions, demano respecte. Demano respecte davant de tots, sisplau. Nosaltres no ho diem nosaltres, doncs aquesta llei no està avalada ni pel mateix Parlament. El Consell de Garanties Estatutàries, el lletrat major del Parlament de Catalunya, l'informe de la comissió, són òrgans de la Generalitat, són òrgans de la Generalitat, fins i tot els nostres serveis jurídics de l'Ajuntament, així com la tramitació d'aquesta llei de transitorietat també vulnera la legislació catalana. Es va saltar un dels requisits inexcusables en l'aplicació de la tramitació a l'article 81.3 del reglament, com és el dictamen del Consell de Garanties, entre d'altres. Aquesta declaració del referèndum tampoc no compleix cap de les recomanacions de la Comissió de Venècia que estableix que el referèndum s'ha de pactar. Entenem pacte com arribar a un acord i no demanar permís, arribar a un acord.
La lectura de la resposta de Blasco, com veiem, ha generat diversos xiulets i pitades del públic. Malgrat això, ha pogut seguir argumentant que el president del govern espanyol, Mariano Rajoy, és el responsable, diu, ha dit ella, de dividir la societat catalana entre catalans bons i dolents. També ha argumentat per què no obriran els col·legis electorals de Tiana el dia del referèndum.
Però jo em pregunto, i ja posats, si el legislador, és en aquest cas el govern de la Generalitat, va preveure aquesta segona part, per què ha posat en un compromís a les administracions locals, als seus polítics i als seus treballadors, als funcionaris? Una fractura social? Encara hi ha més qüestions, el cens, la regulació de la sindicatura electoral, qui seran els membres, i em pregunto quina seguretat jurídica tenim, quina seguretat jurídica tinc jo. I per finalitzar, manifestar que nosaltres som respectuosos amb l'independentisme, com a demòcrates i com a catalans. I espero tenir i que sentim el mateix respecte per aquells que, com nosaltres, entenem que volem un referèndum pactat amb garanties democràtiques. I ara hi ha moltes incògnites sobre la taula.
El portaveu de Junts per Tiana, Isaac Salvatierra, ha dit que estan defensant el dret de veïns i de veïnes de Tiana a votar.
Essencialment, aquesta moció que hem presentat parla de democràcia. Democràcia per votar. Estem defensant el dret a vot dels veïns i veïnes de Tiana, el dret a expressar-se sobre el seu futur, de la manera com es decideix a totes les democràcies del món, amb el vot, amb l'urna. Democràcia també pel que significa respectar les decisions del Parlament de Catalunya i el govern de la Generalitat. Som una nació, nosaltres decidim. Som una nació perquè així ho ha decidit el Parlament en nombroses resolucions. La més important, l'Estatut del 30 de setembre del 2005, votat per 120 vots a favor i 15 en contra, després retallat, com és sabut, pel rebot del Congrés i per la desgraciada sentència del TC, aquell estatut original, fruit del consens de totes les forces, també el PSC, recordem que només hi va votar en contra el PP, aquell estatut del 30 de setembre del 2005 deia en l'article 1 «Catalunya és una nació». Som una nació, nosaltres decidim, som sobirans i a qui hem d'obeir és el Parlament de Catalunya. Democràcia. Democràcia és votar. Democràcia és respectar el Parlament. Els locals municipals, senyora alcaldessa, no són seus. Vostè els administra, però són del poble de Tiana i el poble de Tiana té molt clar... Té molt clar que està al costat de la democràcia, al costat del Parlament i del Govern de la Generalitat. El poble de Tiana vol votar, com sempre, senyora alcaldessa. Vostè ha d'escollir si està al servei dels seus veïns i veïnes, de l'interès general o al servei de l'aparell del seu partit.
Salvatierra també ha recordat que el passat 27S els partits sobiranistes van sumar un 63,7%. Li ha demanat a Esther Pujol que no posi els drets personals i polítics per sobre dels de la gent del poble. Ha demanat a l'alcaldessa que es pronunciï públicament, que no falli el poble de Tiana, que doni llibertat de vot als regidors del seu grup, al municipal socialista, i fins i tot li ha proposat que ella delegui l'alcaldia el dia del referèndum. Àlex Rosa de la CUP també ha demanat a Esther Pujol que delegui l'alcaldia i li ha demanat que escolti el poble, que és qui l'ha posat en lloc d'alcaldessa. També ha criticat que el PSC no ha donat la cara aquest estiu.
Vostès sí que han fet unes paraules molt maques i molt tècniques, però jo li recordo qui la va posar vostè a l'alcaldia. Sí, va ser la llista més votada, és cert, van ser la llista més votada. Va ser el poble qui la van posar, qui els va posar els quatre regidors aquí. I vostè qui obeeix, el poble o el Rajoy i el seu partit? Perquè a mi em queda bastant clar amb la seva decisió. Més d'un 64% en les eleccions plebiscitàries del 27 de setembre van votar a Tiana opcions independentistes, és a dir, Junts pel Sí i la CUP. Més d'un 64% dels vots. I vostès ens diuen que no ens deixaran votar com sempre. Doncs molt bé, no sé, també tenia jo apuntat per dir això, donin llibertat de vot als seus regidors i regidores. És que la fractura social només l'han provocat vostès perquè no ens han permès dialogar, no ens han permès dialogar ni en aquest ajuntament. Quantes vegades l'hem trucat durant aquest estiu? Perquè malauradament hi ha hagut absències que hem intentat localitzar-vos i no heu estat. No heu estat per no donar la cara, no ens heu respost. No us ha donat la gana de parlar, de dialogar, i després venen els plens dient-nos que no fem mai els deures. Vostès no fan els deures perquè no atenen els tianencs i les tianencs.
La portaveu del PDeCAT DC, Olga Rué, ha fet un resum de les gestions i declaracions fetes a Tiana fins abans de l'aprovació de les lleis del referèndum i de transitorietat jurídica perquè s'hi pogués votar. Ha recordat que Catalunya és un subjecte polític sobirà i que Tiana es mereix poder votar.
Totes aquestes tianenques i tianencs es mereixen poder votar en un referèndum ben organitzat i amb garanties suficients. Però no només ells, també tots aquells que no volen que Catalunya esdevingui un estat independent. Han de poder votar per fer-se escoltar. Senyors, ha arribat l'hora de comptar i ja no s'hi val perdre's en discussions estèrils i esgotadores sobre la legalitat o il·legalitat de les lleis. Ara hem de parlar de legitimitat, de la legitimitat que dona el poble català el fet que un milió de persones tornés a sortir al carrer ahir 11 de setembre per sisena vegada per demanar que aquest país canviïn les coses d'una vegada per totes. Són molts anys de feina perquè ara, a Tiana, no puguem posar les urnes de la mateixa manera que ho hem fet en altres ocasions. La senyora alcaldessa és qui té la competència per fer possible el referèndum a Tiana. I tot i que la seva resposta a la carta que li ha dirigit la Generalitat ha estat negativa davant la pregunta de si cediria als locals habituals on sempre s'ha votat a Tiana, encara té un cert marge de rectificació, sobretot a la vista del que els tianencs i tianenques avui li venen a demanar.
Rué ha dit també que l'alcaldessa encara té un cert marge de rectificació i ha recordat que el pacte signat entre PSC i Esquerra a l'Ajuntament, els socialistes es comprometien a garantir que l'Ajuntament es posaria a disposició del Parlament en els temes del referèndum. Ricard Fabra, portaveu d'Esquerra, per la seva banda, ha subratllat que l'Ajuntament ha de fer cas del Parlament i del govern català. Ha recordat que tots els pobles tenen dret a l'autodeterminació.
L'article 1.1 del pacte sobre drets civils i polítics. Tots els pobles tenen dret a l'autodeterminació. En virtut d'aquest dret, determinen lliurement el seu estatut polític i procuren també pel seu desenvolupament econòmic i social. En sentit similar, es pronuncia l'article 1.2 de la Carta de Nacions Unides, quan estableix com un dels propòsits de les Nacions Unides fomentar les relacions d'amistat entre els països signataris que s'han de basar, entre d'altres, entra en el respecte al principi del dret d'autodeterminació dels pobles. És el que estem defensant i cada un que opini el que vulgui. Ja dic, nosaltres des del nostre partit estem defensant una idea i ja està clara. I per això signem aquesta moció, m'adhereixo a tot el que hem dit i no em vull repetir res més.
El portaveu del PP, Diego Parra, ha criticat finalment que la diada d'ahir fos excloent, ha dit.
En una data com ahir, la diada, aquí a Catalunya, no parlo de que va haver la manifestació que va haver-hi a Barcelona, al Passeig de Gràcia, que fos un acte que no fos inclusiu. Inclusiu. Inclusiu en el moment de que deixen parlar, sisplau. Inclusiu en el sentit que nosaltres entenem que la diada és de tots els catalans. Pensem el que pensem. Perquè vostès ho han manifestat aquí, vostès també, els que estan al públic assistent, diuen que estan al seu dret de dir sí, de dir no. Per tant, la discrepància també és bona en democràcia, si és això que s'està reclamant, no? La democràcia. La democràcia... No sé, jo amb aquest ull de fons no puc explicar la meva... No puc argumentar. Quan acabi, seguiré. Bé, per tant, tampoc no m'extendré gaire. Tampoc no entenc que democràcia sigui fer aquest, per part d'alguns, lògicament no de tots, fer aquesta mena de pressió.
El regidor popular ha estat interromput, com sentien, per la gent congregada a la plaça de la Vila i la sala de plens. Ha denunciat les pressions que rep per tenir la seva posició i ha demanat que el diàleg sigui l'única arma, ha dit, que es tingui per defensar les diferents posicions. En acabar el debat sobre aquest punt, Núria Blasco ha recordat que la potestat de l'alcaldessa és gestionar que es voti i no posar les urnes a disposició, ha dit. Finalment ha dit que el PSC vol votar, però amb garanties. Esther Pujol finalment ha intervingut per primera vegada per exposar i argumentar la seva posició sobre aquest tema.
Jo els entenc. Jo els entenc perfectament. Entenc perfectament a la quantitat de persones que hi ha aquí en aquesta sala i no veig la gent que hi ha a la plaça de la Vila, però entenc que n'hi ha força i els entenc perfectament. Vale? I això vagi per endavant, que els entenc. D'acord? I que vagi també per endavant que jo vull votar. Però una cosa Una cosa és el que jo puc pensar com a convilatana i l'altra és, evidentment, les meves responsabilitats com a alcaldessa. I malauradament, votaran. No sé pas d'on t'ha sortit la idea, perquè qualsevol d'aquestes persones que s'hagués llegit la llei, o vostès mateixos que s'hagi llegit la llei, espero que algú se l'hagi llegit, tant la que va sortir primer publicada com després finalment l'esmentada el passat dia 6 de setembre, en allà es preveu, primer l'article 30, ara és actualment l'article 29, en el qual es diu que on es votarà. Vale? El que no es diu és encara els locals on es votarà, però sí que la Generalitat també posarà a disposició els locals de la seva propietat per tal de desenvolupar el dret a vot. Això d'entrada. Per tant, si em deixen continuar, valgui per endavant que entenc la petició, òbviament, faltaria més, l'entenc, i valgui per endavant que jo voldria votar.
Pujol també ha recordat que el 9-N ella va votar i va facilitar, ha dit, que es fes aquella consulta a Tiana. També ha negat que ella segueixi directrius del seu partit, el PSC, únicament, i ha recordat que és una persona republicana i demòcrata. El discurs d'Ester Pujol ha estat interromput sovint amb crits de dimissió, fora i volem votar, i amb xiulets, però l'alcaldessa ha seguit el seu argument. Pujol també ha dit que no es poden saltar les lleis per complir amb la votació del referèndum i ha dit, finalment, que no delegarà l'alcaldia perquè ha assegurat té coherència, legitimitat i no vol ser covarda. Referèndum, però no així, ha dit l'alcaldessa, finalment. El ple també ha donat llum verda per unanimitat a una moció de rebuig als atemptats terroristes de Barcelona i Cambrils. A més, ha acordat treure a licitació el contracte per la neteja de totes les instal·lacions municipals que actualment té l'empresa CLECE. El ple també s'ha aprovat, encara que no per unanimitat, el nou nom de plaça de la República Catalana per la nova plaça entre Passeig Vilesa, Doctor Mascaró i Carrer Telèfon. També s'han aprovat els noms dels nous passatges de la muntanya i de la marina a les costes. Diego Parra, portaveu del PP, ha estat l'únic que no ha votat a favor del punt, ja que està en contra, ha dit, del nom de República Catalana.
Bé, nosaltres entenem que la majoria del ple doncs, ha decidit que aquest nou espai sorgit de l'obra d'obertura d'en Cercle B, bueno, el que és donar continuïtat a Passeig de la Vilesa, doncs porti el nom de la República Catalana. Nosaltres ens hauria agradat que jo crec que hi ha persones en el poble que també són dignes de portar un espai en el poble i esperem que en un futur no gaire llunyà, bueno, si és que s'obren nous carrers en el poble o es decideix en algun moment canviar un altre per aquest nou espai, i simplement és això, no ens agrada el nom, és totalment normal i lògic per part del nostre grup municipal i d'alguns altres veïns que també, no suposo que amb la majoria que aquí s'aprovarà aquest nom, però sí que estem d'acord que els veïns de les costes, que llargament han reivindicat que es donés nom a aquest espai, a aquests espais, doncs tinguin el seu nom.
Tota la resta de grups ha votat a favor d'aquest punt. Un altre acord del ple també demanava llum verda una proposta de declaració mitjançant la qual l'Ajuntament es compromet a que l'Església Catòlica compleixi amb les seves obligacions fiscals, com ara l'IBI. Però finalment la proposta s'ha retirat i es treballarà per arribar a un altre acord. Àlex Rosa de la CUP es mostrava escèptic amb aquesta proposta.
Nosaltres farem una abstenció perquè creiem que s'hauria d'haver contemplat la nul·litat de l'acord entre l'Estat espanyol i la Santa Seu sobre afers econòmics de 3 de gener de 1979. Pel qual es permeten les exempcions de pagament de l'IBI a l'Església Catòlica i que es facin les modificacions pertinents a la llei 2/2004 de 5 de març reguladora de les hisendes locals i també a la llei 49/2002 de 23 de desembre de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i incentius fiscals al mecenatge i fundacions per evitar injustificables exempcions de l'IBI i altres impostos a l'Església Catòlica i altres confessions religioses i entitats jurídiques les quals s'emparen en aquesta llei de forma il·lícita per obtenir finançament i avantatges fiscals. Creiem, si més no, que la part dispositiva d'aquesta proposta d'acord és una mica descafeinada i nosaltres haguéssim anat més enllà. De totes maneres, sí que el nostre objectiu és que passat el dia 2 d'octubre, amb un procés constituent i la constitució d'un nou país des de baix, doncs tot això ja ho trobarem.
Junts per Tiana ha criticat el llenguatge tan ambigu de la proposta, han dit, i ha demanat que l'Ajuntament sigui més proactiu en aquest tema de l'IBI i l'Església Catòlica. Isaac Salvatierra.
Creiem que podíem ser més proactius sobre aquesta qüestió. L'exempció de l'IBI és obligatòria per tots els ajuntaments, com sabem, i com diu la proposta d'acord arran del conveni del 3 de gener del 79 entre l'Estat espanyol i la Santa Seu, però la sentència del Tribunal de Justícia Europeu, a més el passat mes de juny, ha posat en dubte aquesta mesura perquè considera que podria tractar-se d'una ajuda estatal prohibida en determinats casos. Creiem que l'exempció de l'IBI a l'Església és injusta perquè no està fonamentada en cap mesura redistributiva ni d'interès general per la vila, i que l'Ajuntament ha de fer una aposta clara per aconseguir una major justícia social i treballar per assolir una fiscalitat més justa. Gràcies.
L'alcaldessa ha animat l'oposició a retirar la proposta, com finalment s'ha fet d'aquest ple, i a treballar-la perquè sigui més propositiva.
També és un tema que es va construint de mica en mica, també és un tema que hi ha municipis que fan molta demagògia al respecte perquè els interessa molt sortir a la fotografia, mentre que hi ha alguns altres municipis que sí que realment fan una aposta clara al respecte. Nosaltres no és la primera vegada que ho demanem, ho vam demanar, no ho hem fet públic en un ple, ho vam demanar el 2013, ens van dir que no, i a mesura que vagin sortint sentències, doncs jo m'imagino que tindrem les de guanyar, per dir una manera, i a més m'agradaria que tinguéssim les de guanyar perquè a més suposarien ingressos ja normalitzats dintre de Partiana, no? Vull dir que si vol intervenir, cap problema, però jo els animo que ho retirem de l'ordre del dia i ho portem en un proper ple amb major fermesa per part de tots els grups polítics. Cap problema, faltaria més.
Olga Rué, del PDeCAT, també ha estat d'acord en retirar aquesta proposta i millorar-la.
El nostre grup havia pensat que no calia portar a ple aquesta proposta de declaració perquè no ve a dir res més que des de l'Ajuntament farem que s'apliqui la llei reguladora de l'impost sobre els béns immobles a les propietats immobiliàries de l'Església. I a més demanàvem que l'organisme de gestió tributària vetllés per en el mateix sentit. Per tant, ens sembla que tot això és una obvietat, però donat que l'havíem de votar, haguéssim donat el nostre vot a favor perquè estàvem dintre de la legalitat. Per tant, amb la proposta, en línia de la proposta que vostè fa, estem totalment d'acord en retirar la proposta i pensar fins i tot si l'hem de tornar a presentar o simplement la retirem i no en tornem a...
Finalment, Diego Parra, del PP, creu que hi ha moltes altres entitats, fundacions o seus administratives a les quals se'ls pot també demanar pagar l'IBI.
El nostre grup havia pensat que no calia portar a ple aquesta proposta, havíem de votar, la retirem.
Nosaltres hem vist el que diu la famosa sentència del Tribunal Superior de Justícia Europeu i el que diu és que va ser un recurs que va presentar el Colegio Escolapio La Inmaculada de Getafe, que havia reclamat a Hisenda la devolució de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres a resultes de l'execució d'unes obres que van ascendir de 24.000 euros a la població de Getafe, a Madrid. Per tant, el que diu aquesta sentència és que el Tribunal Superior de Justícia Europeu és que si es tracta d'una finalitat lucrativa, no està obligada a pagar aquest impost municipal.
Junts per Tiana, per la seva banda, ha presentat dues iniciatives a aquest ple, en concret un prec i una moció. El prec demana aprofitar els mesos de fred per elaborar un pla per proveir d'una climatització adequada part dels equipaments de Tiana dels aparells necessaris. Núria García, regidora d'Urbanisme, i Cristina Coma, regidora de Junts, han debatut sobre aquest tema en aquests termes.
El que demano és que sí, que volem anar sempre a màxim, sabent que hem sortit d'una crisi, que ara ens estem sortint, però els plans B, climatització, hi ha pingüinos, el ventilador remou l'aire, parlin amb els tècnics del teatre, dalt de l'escenari, els pares patien la calor baix, però els nens estaven a 40 graus actuant. És el que demano, que s'estudiï i que aquest estiu que ve, doncs, qui vagi al teatre i que a més podríem aprofitar la sala els mesos de juliol i fins i tot al mes d'agost, bueno, pel manteniment no es pot, però el mes de juliol sí que es podria aprofitar, que estiguem dignes. És el que demanem, locals dignes, que la gent hi pugui estar.
Jo penso que la dignitat no s'ajusta a el que estem parlant.
Hem mantingut nens...
Tenim equipaments que, tenen, que són antics i que climatitzar-los costa molts diners.
Cristina Comas ha recordat que els ventiladors només remouen l'aire calent a l'estiu, però que no el refrigeren. També ha demanat locals dignes, com sentíem, especialment per a la gent gran i la canalla pel que fa a la temperatura a l'estiu. Núria García ha dit que molts dels locals de Tiana són antics i és molt costós i complicat refrigerar-los, ha dit. Tanmateix, ha dit que els serveis tècnics de l'Ajuntament estan treballant en la solució d'aquest tema mitjançant diverses solucions. D'altra banda, la moció de Junts, que volia impulsar la creació d'un Consell d'Urbanisme Municipal com a eina de planificació del creixement del poble, ha estat retirada perquè, segons ha explicat Isaac Salvatierra, hi ha la possibilitat d'arribar a un acord amb la regidora d'Urbanisme sobre aquest tema. El grup municipal del PP també ha fet una pregunta en aquest ple, millor dit, un seguit de preguntes relacionades amb les obres al centre del poble. Diego Parra, portaveu, ha volgut saber com està la reurbanització dels carrers Lola Anglada i Sant Cebrià. Ha demanat on aparcarà la gent, ara que al carrer Lola Anglada s'hi han suprimit els carrers, i si s'han plantejat fer zona blava o estacionaments rotatoris a zones de Tiana com la Catequística, la Petanca i els Horts. Núria García ha respost que la primera fase d'obres ja està acabada i que queda posar mobiliari. També ha explicat què passarà amb les places d'aparcament a la zona i també ha dit que quan es decideixi de quina manera s'aparcarà al carrer del centre, s'informarà al ple. L'alcaldessa ha explicat que s'està fent un recompte de com i on aparca la gent a Tiana per decidir posteriorment on i com seran les noves places d'aparcament. Fins aquí el programa especial sobre el ple municipal d'avui. L'han pogut escoltar en directe a través d'aquesta emissora des del 107.2 de l'FM i també per internet a través del nostre web www.lalocal.tiana.cat. Avui, excepcionalment, també s'ha pogut seguir aquesta sessió des de la plaça de la Vila, des d'on els altaveus han permès seguir l'emissió de Ràdio Tiana. També des de la sala de plens, desenes de veïns i veïnes, com els explicaven, han seguit la sessió en directe. Un ple, doncs, popular i molt viscut. Ha redactat i ha fotografiat aquest ple Anna Moles. El control tècnic d'aquest ple ha estat a càrrec de Sergi Quevedo. Ha redactat i coordinat el programa Qui els parla, Alexia Aguilera. Ja saben que poden recuperar tot aquest ple i les notícies més destacades al web de La Local, www.lalocal.tiana.cat. Abans de marxar, els deixem amb el sumari de les notícies més destacades d'aquest ple i els desitgem, com no, una molt bona festa major. S'acaba de celebrar el ple del mes de setembre a Tiana, que ha votat a favor de la moció que demanava que l'Ajuntament atengui i compleixi en tot allò que tingui a veure amb les normes del Parlament en relació a la celebració del referèndum de l'1 d'octubre. Només PSC i PP hi han votat en contra. També s'ha aprovat una partida per un total de 500.000 euros que farà possible realitzar 3 dels 5 projectes inclosos als processos participatius. El nou cau, les obres de millora definitiva de Can Riera i l'aparcament del centre Can Cosme. El ple també s'ha conegut després d'una pregunta del PP que s'està fent un estudi que determinarà quin tipus d'aparcament es posarà al carrer del centre i si es farà zona blava a altres àrees de Tiana.
Serveis informatius.